amb Taís Trujillo.
Doncs són ara les 9 en punt del matí. Avui que afegim una tercera hora al Notícies en Xarxa per seguir aprofundint en aquestes eleccions municipals a Catalunya. Després de repassar els resultats en les darreres dues hores, ens disposem ara a comentar i a reflexionar sobre el que ha passat als col·legis electorals en aquesta cita del 2023. I ho fem acompanyats, d'una banda, de Guillem López Bonafont, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Blanquerna. Senyor López Bonafont, molt bon dia. Gràcies
bon
per acompanyar-nos avui al Notícies en Xarxa.
Bueno.
I també tenim aquí a plató Arantxa Capdevila, que és professora de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili. Senyora Capdevila, gràcies també per ser-hi.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Doncs en aquesta hora, a més, també anirem connectant amb mitjans de comunicació d'arreu del territori per tal que ens analitzin els resultats a les seves demarcacions. De moment, però, arrenquem aquí, a la taula de plató, amb una valoració dels resultats globals a Catalunya, que no sé qui vol iniciar.
Bueno, doncs sí, us sembla, començo jo. Bueno, jo crec que la nit va ser emocionant fins al final i tenim uns resultats que encara no... Ens diuen coses, però no ens ho diuen tot, perquè caldrà veure, no?, com finalment això s'acaba concretant en els governs i en els pactes. Per tant, tenim unes primeres aproximacions. I jo crec que la primera lectura, no?, que podem fer d'aquests resultats és que hi ha un parell d'espais que s'han de repensar d'una manera molt profunda. Un és l'espai independentista, tant Esquerra Republicana com Junts, Junts i Esquerra i Junts en si mateix, allí dins, no? I després l'espai de l'esquerra, que s'ha vist que, tot i que el PSC ha aguantat prou bé a Catalunya, a nivell de tot l'Estat ha baixat, ha retrocedit d'una manera clara, i tota la resta, no?, de partits d'esquerra, doncs, han perdut molts vots i moltes possibilitats per aquesta disgregació. I després tenim un espai que és el guanyador, no?, que és l'espai de dreta i ultradreta, i aquí també entrem en una dinàmica que caldrà pensar, no?, quina és aquesta evolució, no?, sobretot de l'extrema dreta aquí a Catalunya, que fins a aquest moment havia quedat una mica al marge i que ara ja entra plenament amb les dinàmiques de la resta de l'Estat i, que diria, de la resta d'Europa.
Uh-huh. En parlarem després, perquè això de l'extrema dreta mereix un capítol específic en aquesta tertúlia. Guillem, la teva valoració general sobre el que ha passat al conjunt de Catalunya, perquè després anirem desgranant per territoris.
Totalment d'acord amb el que s'ha dit. Al final, un punt d'alerta, potser, de l'abstencionisme cap a l'independentisme, i això a tenir en compte sobretot de cara a generals i possiblement de cara a properes eleccions autonòmiques, malgrat les dinàmiques de vot sabem que són molt diferents municipals que amb la resta. I també afegiria, bàsicament per entendre també els resultats, els bons resultats que ha pogut treure el PSC allà del territori, és el trasbàs de vots respecte a Ciutadans, però també amb l'extrema dreta, eh? I no podem obviar-ho que amb Vox parteix d'això, parteix de la desaparició pràcticament total, no absoluta, però de Ciutadans arreu del territori. I això ha marcat també molt com es configuraran els diferents consistoris.
El PSC torna a ser la primera força política a Catalunya, no ho era des de fa 16 anys. A què penseu que pot respondre aquest canvi i aquesta empenta?
Una mica el que apuntava ell, no? La desfeta de Ciutadans, que a la resta del territori espanyol ha anat, no?, cap a opcions de PP i de Vox. Aquí, a Catalunya, sembla que s'ha distribuït, no?, una mica més. Suposo que també aquesta abstenció que tu plantejava, no?, que plantejava el Guillem, de l'espai independentista, també d'alguna manera ha beneficiat al PSC, i bueno, jo diria que va per aquí.
Jo afegiria també, i a més perspectiva global, o general, és destensionament de l'escenari polític. Això impacta molt. El PSC sempre ha anat bé quan no hi havia sobre la taula el debat independentista, per dir-ho clar. I també sol haver-hi un efecte de vot que afavoreix aquell qui té el govern central. Mm-hmm. I això és cert que en els últims anys, amb el tensionament de l'espai polític, com deia, no s'havia notat tant, però ara que s'està distensionant, sempre ajuda a tenir a favor, diguem, el govern central, perquè són al final els qui acaben donant els diners a la Diputació, que després es repartiran arreu del territori.
És a dir, que això hi té molt a veure, estàs d'acord?
Sí, jo crec que estem passant pàgina, no?, a aquest simbolisme exacerbat que teníem, no?, i anem més cap al pragmatisme, no?, i això es nota.
Afegiria alguns elements, que el pragmatisme és totalment d'acord, afegiria alguns elements, i ara ja és a nivell crític, envers estratègies que han fet servir alguns partits, tinc la sensació que alguns partits, i potser posaria més el focus en Esquerra, han tendit amb una estratègia sobre paper bastant interessant, perquè anaven a aconseguir més regidors, per exemple, a Santa Coloma de Gramenet, en llocs del territori que els hi permetrien potser no guanyar, no anaven amb intenció de guanyar les ciutats, però sí guanyar més diputats a la Diputació, diputats provincials, però han fet que sigui una estratègia molt menys ambiciosa, o almenys de plantejar dicotomies, com han fet la resta de partits. I això, en una campanya electoral, costa molt de vendre. Aquesta estratègia conservadora d'intentar tenir la clau, anant arrossegant per la pròpia inèrcia, estem descobrint als últims comicis que és que no funciona, que has de plantejar idees, potser, no sé si la paraula és radical, però dicotomies clares.
L'altre dia parlàvem, Arantxa, d'aquest apel·lar a les emocions, que no seria, que potser seria aquestes dicotomies clares, no? És a dir, que la gent amb missatges curts, i aquí ja entrem també una mica a analitzar la campanya com fèiem l'altre dia, pugui entendre què és el que planteja aquella formació i s'acaba simplificant bastant.
La simplificació és clau. De fet, jo crec que gran part de l'èxit de l'extrema dreta ve precisament per la simplificació. Simplificació en el sentit de problemes complexos, solucions senzilles, ràpides. Penseu que el ciutadà, la ciutadania, està totalment bombardejada d'informació, de comunicació, li arriba per les xarxes, per telèfon, no? Aleshores, necessita, d'alguna manera, no? Entendre ràpidament el que està passant. Les emocions et permeten això, no? Entrar directament la sensibilitat i això li sumem aquesta pèrdua del vincle de la ciutadania amb partits polítics, que cada vegada aquest vincle, no, es va desfent, ja no hi ha, no, aquest vot, que votem al partit, passi el que passi, caigui quin caigui, això s'està diluint.
No hi ha també fidelitat.
No hi ha fidelitat. I aleshores, aquesta manca de fidelitat que podia ajudar-te, no, a entendre les dinàmiques que estaven passant, bueno, pues, no ho entenc massa bé, però jo me guio pel que m'està dient el meu partit, això està també s'està disgregant, no? I això fa que cada vegada sigui més, no? Més efectiu aquest discurs simple que va, no? A les grans idees i a les grans sentiments. No?
I sobretot en aquest context social, que ja portem alguns anys anar veient i es va considerant, la paraula aquesta es fa servir ara és permacrisi, és una crisi permanent, que està generant un efecte desgast i suma encara més en això de l'hiperescepticisme, que la gent ja no creu en res i quan no creus en res pots creure en la Terra és plana o pots veure amb el que vulguis. Ha estat ajudant, està facilitant precisament el que deies, que va a posicionaments més extrems.
I un vot cada vegada també més volàtil, no?
Sens dubte, sens dubte. El vot volàtil, jo crec que la fidelitat de vot que coneixíem als anys 90 o principis dels 2000 ja ens en podem oblidar i això sí que ja no és un element d'aquestes eleccions, són de totes les últimes que fins i tot havíem vist cicles electorals s'havien escurçat. Per sort, ara aquí sí que hem vist un canvi de cicle molt clar perquè han passat alguns anys més, s'està estabilitzant i tornem a anar als cicles de 4 anys, però igualment sí que estem veient que la fidelitat de vot de partit no existeix.
Doncs de seguida continuem. Ara, si us sembla, introduïm una quarta persona en aquesta taula rodona, perquè, com us dèiem al principi, anirem connectant amb els directors de mitjans de comunicació adherits a la xarxa perquè ens facin l'anàlisi del que ha passat a la seva demarcació i també a la seva capital de província. Comencem ara per Tarragona. Allà el PSC ha guanyat les eleccions. El seu candidat, Rubén Viñuales, ha obtingut 9 dels 27 regidors en joc. Esquerra Republicana, que fins ara era qui governava, es queda com a segona força política amb 6 regidors, seguit del Partit Popular amb 4 i de Vox amb 3. Estem ja a punt d'escoltar, el veiem en pantalla, Xavier Abelló, que és el director de TAC12. Senyor Abelló, molt bon dia.
Bon dia.
Tot apunta, doncs, a un canvi de govern o hi ha opcions de sumar una alternativa a la llista més votada?
No, està clar que hi ha un canvi de govern. Estava dient la victòria del PSC, és una victòria clara, potser no tan clara com havia tingut històricament, però sí clara i suficient per governar. Fins i tot jo sóc dels que penso que d'entrada enguany poden governar fins i tot en minoria, esperant a veure què passa a les eleccions generals de finals d'any i a partir d'aquí a veure com es planteja les coses. De fet, els resultats del PSC són molt semblants als del 19. Aquí s'explica només amb la desfeta dels partits independentistes, especialment Esquerra i la CUP, perquè Junts ha tingut una altra desfeta, que és la desfeta interna. No? Aquí no hi ha hagut operació Trias i, per tant, han anat per separat i això els ha penalitzat. una desfeta independentista que d'alguna manera explicaria una gran abstenció, també, no? Perquè hi ha hagut una abstenció històrica en aquestes municipals a Tarragona Ciutat, 10 punts per sota. Ho dic de memòria, però crec que és l'abstenció més alta que hi ha hagut des del 79. Per tant, hem de creure que els que s'han quedat a casa, si el PSC més o menys ha tret els mateixos resultats que el 19, hem de pensar que els que s'han quedat a casa són els votants independentistes. D'alguna manera, jo diria que estem en un escenari, ara ho deieu vosaltres, jo ho comparteixo plenament, preprocés. Han anat cap a un escenari cap enrere. Sí que és cert, que també em sembla que ja ho heu comentat, amb un convidat nou, que és Vox. La presència de Vox aquí al Camp de Tarragona, després d'ahir, és molt considerable. Estem parlant que Vox serà la quarta força política de Tarragona o de Reus, per dir una altra ciutat, o la tercera força política de Salou i Vilaseca. A Reus i a Tarragona entren tres representants, no? Per tant, aquest seria el dibuix, més o menys, no? És a dir, sí que tornem cap a eleccions del 2017, etc., cap enrere, un escenari preprocés, però una presència de Vox que tan gran, la veritat és que jo no me l'esperava.
Xavier, quina ha estat la reacció dels alcaldables un cop es van conèixer els resultats d'aquestes eleccions? Per exemple, estic pensant en el que va poder dir ahir al vespre Pau Ricomà, que era fins ara l'alcalde.
Va reconèixer la derrota, allò que sempre els assessors recomanen a les nits electorals, la va reconèixer, va felicitar el guanyador, i és que els números eren prou clars, és a dir, no pot sumar. En Ricomà no pot sumar de cap manera, i per tant, a partir d'aquí, és Viñuales qui ara marcarà el joc.
Guillem, vols fer una pregunta?
Sí, una pregunta, perquè precisament ara comentava abans en la prèvia sobre la desfeta de Ciutadans, cap a on podien anar els vots. Jo crec que Tarragona potser, també tenint en compte el candidat del PSC d'on provenia, si pots intuir cap a on poden haver anat, perquè sembla que, com deies, el PSC s'ha mantingut, sí, però així ha crescut.
Jo crec que el PSC s'ha mantingut, hi ha pocs vots de diferència respecte al 2019, s'ha mantingut amb una abstenció molt més considerable. Estem parlant de 10 punts menys, que no és broma, però s'ha mantingut. Per tant, jo vull pensar que això és més producte de que el que votava independentista es quedava a casa. I si Vox té tres representants, jo crec que la cosa ha anat, diria, ha anat una mica més cap aquí. Tot i que això d'altres bassos de vots a vegades és molt complicat analitzar-ho, com vosaltres sabeu perfectament.
Què és el que hi ha previst avui a Tarragona? Els partits es reuniran, faran rodes de premsa, hi haurà més reaccions al llarg d'aquesta jornada de dilluns per analitzar el que ha passat?
Tarragona Ciutat, segur. La postnit electoral, després d'un cert relaxament, després de dormir les hores necessàries, es poden arribar a escoltar més coses. El que passa que la realitat és la que és, perquè en aquest cas a Tarragona, a diferència de fa 4 anys, que va quedar tot absolutament obert, aquesta vegada jo crec que està més tancat. Sí que hi ha altres poblacions, capitals de comarca, que les coses estan més obertes, que els obligarà als guanyadors i els que han quedat segons i tercers arribar a acords, però en el cas de Tarragona Ciutat seran anàlisi i reflexions d'una realitat que ha quedat contundent i tal com és.
Xavier Balló, director de TAC12, gràcies per haver atès la trucada a la xarxa. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Adéu. Doncs seguim aquí en conversa, en aquesta taula rodona, amb el Guillem i l'Aranxa. Hem estat fent bastanta referència al PSC, a la seva victòria arreu de Catalunya. M'agradaria també entrar a analitzar ara el que ha estat el pes i el que ha pogut marcar el resultat de la segona força política, que és Junts per Catalunya, tot i que va sortir del govern de la Generalitat en aquesta legislatura. Què és el que creieu que ha valorat l'electorat?
Bueno, jo crec que de Junts el que s'ha anat veient, els resultats que anem processant, perquè jo crec que tenim tant el balanç de dades que ens està costant, no?, fer aquesta interpretació. Necessitarem uns dies, no?, per pair-ho, però jo crec que aquí es comença a veure com les dues ànimes de Junts, o les tres o les quatre, les que hi hagi, no? Es comencen a definir, no? Jo crec que Junts ha pujat quan ha renunciat una mica a aquest discurs més radical, per dir-ho d'alguna manera, més clarament independentista, i ha entrat en, una, no? en un discurs, òbviament, independentista, però més pragmàtic, més una mica tornant, no? O sigui, ja que estem parlant de que tornem cap al 19, una mica tornant a lo que era l'antiga Convergència, no? Un tipus de partit més, menys fogoso, no? Més tranquil, més confiable, amb el que es pot pactar i que no... Jo crec que pot venir per aquí, no sé.
Jo crec que val la pena recuperar el nom de Convergència durant uns dies només per analitzar, sobretot perquè Convergència tradicionalment era un partit molt arrelat al territori. I Esquerra li va robar aquesta primera posició fa 4 anys, però tornem a veure molta clau local que no podem analitzar a la lleugera en forma nacional. Perquè si només penséssim en que és una reducció de l'independentisme o que tot és com Trias, no té res a veure Junts amb Marc Castells, malgrat és més de PDeCAT que de Junts, però ha guanyat i ha mantingut quan semblava que anava baixant, a Igualada em refereixo. No té res a veure el que pot haver passat a Figueres, per exemple, que ha tret majoria absoluta i també l'estil era molt diferent, o el que pugui haver passat arreu del territori. Llavors, jo sí que Junts l'analitzaria, o a Vic, per exemple, jo sóc de Vic, i allà semblava que podia patir més i no ha patit, i s'ha mantingut. Llavors, hem de llegir en clau local perquè hi ha lideratges molt forts que són capaços de generar aquesta empatia i potser en clau més nacional sí que és cert que Trias ha tirat molt de la corda i aquesta moderació, no sé si és la paraula només aquesta, però aquesta moderació sí que l'ha ajudat a tornar a tenir aquesta centralitat que havia perdut.
Doncs en seguirem parlant, però com dèiem abans, anem connectant amb les diferents televisions locals, hem fet ja un repàs del que havia passat a Tarragona amb el director de TAC12. Ara ens volem situar a Lleida, allà també el PSC, en aquest cas de Fèlix Larrosa, ha guanyat les eleccions amb 9 dels 27 regidors. La segona força política a Lleida és el Partit Popular, empatat a regidors amb Esquerra Republicana, que era qui governava fins ara amb Pau Ricomà. Volem parlar amb Òscar Fernández, que és el director de Lleida Televisió. Òscar, molt bon dia. Miquel Puello, és que ho hem d'anar assumint tots, que tenim aquí un cacau de noms i de partits i de formacions. Perdona, hem dormit tots molt poc. Miquel Puello, com es desperta la ciutat, Òscar?
Doncs la ciutat es desperta, primer de tot, amb un nou alcalde, Fèlix Larrosa, alcalde després d'assolir una majoria amb 9 regidors i de que cap dels partits que estaven al govern a hores d'ara, ni Junts ni Esquerra, sumin per poder-li aixecar aquesta majoria. Per tant, d'entrada, Fèlix Larrosa és el gran guanyador de la nit a Lleida i hauríem de veure com governarà, si amb minoria o governarà amb pactes. D'entrada, ell ahir ja va comentar que la seva voluntat és aconseguir pactes, aconseguir doncs, una estabilitat amb d'altres, sense mirar cap a ningú, senzillament l'únic que es va assegurar és que no pactaria de cap de les maneres amb Vox, que és una de les novetats importants a l'entrar al consistori de Lleida amb dos regidors. I a partir d'aquí es dibuixen molts escenaris on creiem que el que passi a la Diputació de Lleida també podrà determinar com acaba i amb qui pacte Fèlix Larrosa per tindre un govern més estable. Però, en principi, els 9 regidors li donen per governar amb minoria sense dificultats. Les possibilitats de pactes entrarien per un costat amb Esquerra, amb qui ja va tindre un tripartit, Esquerra, amb els que serien els comuns de l'època, el tripartit de fa molts anys amb Antoni Siurana, que també va aconseguir 9 regidors en aquella època, però aquest tripartit, aquest pacte amb Esquerra Republicana no seria factible amb la presència de Miquel Puello liderant-ho, ja que les relacions no és que siguin del tot fluides. El que sí que es preveu és que durant els propers dies hi haurà s'intueixen, hi hauran dimissions tant per líder d'Esquerra Republicana, Miquel Pollo, com també pot passar per líder de Junts, Antoni Postius, tots dos els que han estat governant ara mateix al capdavant de la Paeria de Lleida. Com dèiem, possibilitat primera és socialista amb Esquerra, altra possibilitat seria amb Junts. Tampoc hi ha feeling amb el líder Postius, però sí que estaria amb la segona de Toni Postius de Junts, que és la exconsellera Violant Cervera, i aquí és on entraria les possibilitats de joc de la Diputació de Lleida, on veuríem si Junts podria recuperar la Diputació de Lleida i en aquest cas fer un canvi Ajuntament de Lleida sòlid amb un pacte i Diputació amb Junts al capdavant. Això ho veurem els propers dies.
Aquestes dimissions podrien retardar les negociacions per pactar govern?
El que queda clar és que amb els líders actuals d'Esquerra i de Junts a la Paeria, Antoni Postius i Miquel Pueyo, no hi ha feeling amb Félix Larrosa i així ho han demostrat. Per tant, el fet de que ells facin una passa enrere o al costat facilitaria uns diàlegs més relaxats. Recordem que la número 2 de Miquel Pueyo és Jordina Freixenet, la diputada del Parlament de Catalunya, membre dels partits socialistes i també formava part d'aquella sessió dels partits socialistes que va liderar amb l'Helena, amb el diputat també Helena, el conseller Helena. Per tant, ella té uns orígens socialistes. Per tant, podria haver-hi un feeling en aquest sentit. I, per altre costat, Junts, la segona és Violant Cervera, la exconsellera, que també podria facilitar. De totes maneres, Junts el que sí que ha dit és que no pactarà amb cap partit del 155. Ells fan valer a hores d'ara, molt el pes de l'independentisme.
Òscar, una altra qüestió que volem posar sobre la taula ha sortit ja una mica abans, però volem aprofundir ara amb aquesta entrada en escena de Vox, que en el cas del consistori de Lleida, de la Paeria, aconsegueix en aquestes eleccions dos regidors. Quina anàlisi en feu i també quina campanya ha fet Vox específicament amb la casuística i amb la situació de Lleida Ciutat per aconseguir aquesta representació?
Doncs la pregunta li hauríem de fer amb ells, perquè han estat desapareguts. A banda de quatre cartells, no hi ha hagut molta presència. Quatre actes que han pogut fer, però és un vot que va directe cap amb ells, sense haver fet grans publicitats ni haver fet gran acció durant la campanya electoral. A banda de l'entrevista que nosaltres vam fer a tots els candidats i que es va prestar a Glòria Rico, la cap de llista de Vox a Lleida, per fer-la, una líder amb un to més suau del que podem estar acostumats amb líders del mateix partit a Madrid o fora de Catalunya. Però ahir vam intentar contactar amb ells i es van negar a parlar i que farien declaracions a partir de dimarts. Per tant, estem a l'expectativa de que n'és la seva presència. No han fet molt territori, el que sigui, a mode d'anècdota, els hi podem dir que, per exemple, nosaltres, a Lleida Televisió i el grup Segre, vam fer una enquesta a peu d'urna que, per cert, va encertar bastant del que era el resultat final. Doncs tot el nostre equip d'enquestadors ens deien els votants de Vox, els més orgullosos de presumir del vot. Per tant, sense vergonya, sense allò amagar-se, com fa uns anys podíem pensar que el Partit Popular era un partit amb el vot ocult, que dèiem, en aquest cas el votant de Vox és un votant que manifestava. La nostra enquesta, precisament, li donava 2-3, que van ser els regidors amb el que es va estar ballant i al final va estar amb 2. No sabem com anirà, perquè ja et dic, és un partit que s'ha manifestat bastant al marge de tot plegat.
Però estan arrelats al territori, la candidata?
La candidata sí, la candidata, a més, és una família de pes, una família amb nom a la ciutat de Lleida, la família Rico és és un dels notaris més notables de la ciutat, per tant, estem parlant que la candidata és una prodona, un prohom de la ciutat, és prou coneguda.
Òscar Fernández, director de Lleida Televisió, gràcies per aquest anàlisi. Segurament en seguirem parlant aquests dies d'aquestes negociacions que s'obren ara a Lleida per veure què és el que passa amb l'alcaldia en les properes jornades i quines dimissions hi ha, també perquè apuntaves a que hi haurà líders que hauran de renunciar al seu càrrec després dels resultats electorals. Gràcies, molt bon dia.
Molt bon dia, estarem amatents.
Adéu. Doncs seguim parlant, si us sembla, d'aquest fet que apuntava ara ell, de Vox, perquè més enllà dels dos regidors que aconsegueixen a Lleida, ell feia referència a una qüestió que potser és generalitzable, que és l'orgull del votant de Vox, que podria sorprendre, no?
Jo aquí crec que hi ha dues coses. Jo, com a professora de comunicació política, estic molt desorientada perquè... És veritat, han sacat els resultats que han tret, sense pràcticament no fer campanya. I això, clar, per algú que estudia, no?, la campanya electoral i com la campanya electoral influeix, no?, això trenca una mica amb el que parlàvem, no?, que la presència és important en campanya electoral. Aleshores, jo crec que Vox està aprofitant d'aquest impuls, no?, que està generant a la resta d'Espanya. De fet, es presentaven amb el mateix programa a tot el territori. Fins i tot és que no canviaven el nom. És a dir, a Màlaga parlaven del metro i a Madrid de platges, perquè van fer, no?, només uns punts comuns per a tot el territori. Tot i així, no?, amb aquest plantejament, es mantenen i creixen, no? Això és, jo crec que és una qüestió sobre la que haurem de reflexionar i pensar què està passant aquí, no? Perquè realment ens fa replantejar alguns dels paràmetres amb els que treballàvem. I amb el tema de l'orgull, jo crec que és el principal element de Vox, és, em surt una cosa molt col·loquial, que és que s'han desmelenat, no? És a dir, no tenen cap tipus de... això, no? Amb orgull, dient a vegades afirmacions, no?, que fins ara a l'espiral de silenci es mantenien ocultes, es feia com cosa dir segons quines coses. Vox ha trencat aquesta espiral del silenci i ja no hi ha obturador, no? Ja a l'esfera pública podem dir coses molt contundents i molt radicals que ens fa, bueno, no?, en aquest panorama previ no es podien dir.
No es deien habitualment.
Es quedaven com lletges, no?
A mi el que més em preocupa és que segueix unes lògiques que no coneixem fins ara, perquè sí que podem conèixer l'extrema dreta catalana, Plataforma per Catalunya, Som Identitaris, etc. I sempre s'ha concentrat en aquest tipus de formacions, han concentrat el seu vot en barris populars, en gent gran, que en barris, sobretot, amb molta immigració, que veu com va perdent terreny, sobretot en l'esfera pública, perquè la immigració agafa el carrer segons les seves maneres de veure-ho. Què passa? Vox no només és això. Vox sí que és anti-immigració, però Vox té molt més. Vox el que està engrescant és el jovent, precisament el que dèiem, per això aquest desacomplexament. I és l'opció, entre cometes, guai, de votar. I va molt més enllà de la identitat purament espanyolista o espanyola. Va molt més enllà. I a mi és el que em preocupa també, que està arrelant no només a interior, com podríem veure que passava amb l'extrema dreta catalana, i que està extesa a tot el territori. Per tant, hauríem d'analitzar potser més amb macrotendències a nivell global que no tant potser amb microtendències a nivell municipal.
Doncs fem ara una altra connexió amb una de les televisions locals de la xarxa per seguir analitzant aquests resultats. Ara el que fem és situar-nos a Girona, la tercera capital de província, on també guanya el PSC. En concret, ha obtingut 8 regidors amb Sílvia Paneque com a alcaldable. La segueix com a segona força CUP Amunt, encapçalada per Lluc Salelles, i en tercer lloc Junts, que era qui governava fins ara. En volem parlar d'aquesta qüestió amb Dani Vilà, que és el cap d'informatius de la televisió de Girona. Dani, molt bon dia.
Molt bon dia.
El recanvi de la fins ara alcaldessa Marta Madrenas no ha aconseguit mantenir l'alcaldia.
Sí, Gemma Geis, l'exconsellera de Recerca i Universitats, va ser finalment l'aposta del partit de Junts per intentar defensar l'alcaldia, i han perdut aquests 3 regidors. A més, si recordeu, no va ser una elecció directa, sinó que Primer hi havia Assumpció Puig, que era degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, qui havia obtingut la ser alcaldable, ser cap de llista de Junts, i després una, no entendre's amb la cúpula de Junts a Girona va fer doncs, que acabés renunciant a ser l'alcaldable i que la sortida de Junts del govern de la Generalitat permetés que Gemma Geis s'assumés en aquesta cursa electoral de les municipals. De fet, si mirem el que havia passat l'última vegada que una alcaldessa a Girona no es presentava a la reelecció, era Anna Pagans del PSC en aquell moment. En aquell moment el PSC tenia 9 regidors, la nova alcaldable del PSC va ser Pia Bosch i va quedar amb 6 regidors. Per tant, el resultat idèntic del que ha passat ara al no presentar-se a la reelecció a l'alcaldessa, en aquest cas Marta Madrenas. Com comentàveu, el PSC guanya aquestes eleccions després que des del 2011 les eleccions municipals de la ciutat de Girona les guanyés primer doncs, Convergència i Unió, amb Carles Puigdemont al capdavant. També passava el mateix el 2015 i el 2016 doncs la marxa de Carles Puigdemont per presidir la Generalitat feia que Marta Madrenas accedís a l'alcaldia després d'un impàs amb Albert Ballesta, que va estar un mes i mig al càrrec. I que per tant doncs, torna a haver aquest canvi de cicle, el PSC torna a guanyar. Recordem que el PSC havia governat durant 23 anys a l'alcaldia de Girona, havia liderat els governs des de l'any 1979, i és veritat que aquest any hi havia doncs, qüestions diferents. L'exalcalde Joaquim Nadal fent campanya amb Esquerra Republicana, amb l'alcaldable Quim Ayats, que tampoc ha donat bon resultat perquè han perdut un regidor i per tant doncs, s'han quedat amb aquests 3 regidors des d'Esquerra Republicana.
S'han sorprès des de Junts? S'esperaven aquesta patacada a la ciutat que, com deies abans, va tenir com a alcalde també l'expresident Puigdemont?
No s'ho esperaven. També és veritat que l'eix nacional segurament aquesta campanya ha pesat poc. De fet, en els actes que han fet des de Junts, només en un acte central, doncs, aquesta última setmana de campanya, hi havia hagut un missatge de Carles Puigdemont des de Waterloo. I, per tant, doncs, l'eix nacional, que habitualment era molt important també a la ciutat de Girona, habitualment doncs, Marta Madrenas es deia Girona, set punta de llança de l'independentisme, potser doncs, ha estat una campanya on l'eix nacional ha pesat menys, i aquest efecte Puigdemont, que habitualment doncs, en les eleccions, ja fossin autonòmiques, ja fossin estatals, s'acabava notant, és obvi que en aquest cas no s'ha notat.
Dani, com saps, tenim convidats avui a Plató, en aquesta tertúlia. Ara et volen fer preguntes. Comencem per Arantxa Capdevila, que és professora de Comunicació Política de la Universitat Rovira i Virgili. Endavant.
Bon dia, Dani. Jo, bueno, una mica en la línia del que estaves plantejant, no? De que l'eix nacional no ha pesat tant, no? Com que havia esperat, perquè a Girona... A mi el que em fa reflexionar és que potser a Girona, en la línia també del que plantejava Guillem abans, el component local ha pesat més. Me dona la sensació, pel que sé, que Paneque és una persona molt més vinculada, no? al món local, que ha treballat ja per l'Ajuntament, i potser l'exconsellera Gei no tenia, no? tant aquest vincle municipal. Creus que ha pogut ser un dels elements, no? que expliquin, no? aquest resultat sorprenent?
Clar, aquí ha d'haver-hi una anàlisi, no? sobretot jo crec per part dels partits. Posar una exconsellera doncs, d'alcaldable sembla, no? sobretot pels partits, sempre acaben argumentant que la coneix tothom. Aquí és on s'ha de veure. No? Si una consellera de recerca i universitat, segurament els que ens dediquem a això doncs, llegim diaris, mirem televisions, hem de veure no? com canvia la societat no? a nivell sociològic, segurament els sociòlegs tenen feina en aquest punt, a veure si realment era tan coneguda, o en aquest cas també ha passat el desgast de 12 anys de govern, doncs, primer liderats per Convergència, després sota la fórmula de Junts, amb drets electorals de PDeCAT. També hi ha un element, hi havia una candidatura amb drets electorals, perquè havia agafat els drets electorals de PDeCAT, que era ara Girona, amb un exregidor, Carles Ribas, que va aconseguir un 4,60% dels vots, ara no recordo la xifra exacta, 1.300, 1.400 vots, per demanar a poc de poder entrar, si aquests vots els assuméssim, i això sempre és complicat de fer la transposició directa, si haguessin anat a Junts, segur que el resultat hagués estat millor. De fet, hi va haver un regidor que fins a última hora de la nit podia haver anat al PSC, podia haver anat a Guanyem, i per tant hagués pogut ser un 9-7 a favor de PSC, finalment va ser aquest 8-8, però en algun moment també hi havia sigut el setè de Junts, i per tant hagués pogut fer un panorama amb 8 a PSC, amb 7 guanyem Girona, amb 7 a Junts, i per tant va anar de molt pocs vots, i segurament aquest fet, aquesta presència d'aquesta candidatura d'Ara Girona, amb presència en els mitjans, doncs, perquè tenia els drets electorals de PDeCAT, que això des de Junts doncs, no van aconseguir un acord amb PDeCAT per tenir aquests drets electorals, i això segurament també els pot haver minat, i per tant doncs, aquesta també explica aquesta baixada de 3 regidors de Junts. I ara el que queda saber és qui governarà, qui formarà finalment, qui serà alcalde o alcaldessa de la ciutat de Girona.
Ens ho anireu explicant en els propers dies, però no et deixem marxar encara, aquesta resposta no la tenim, haurem d'esperar, però sí que tenim més preguntes per tu, Dani. Ara li dono pas a Guillem López Bonafont perquè també et vol traslladar una qüestió.
Sí, qui governarà serà la clau, eh? Això és el que volem saber tots. No, però si jo em volia mantenir pregunta de seguiment ràpida sobre el mateix tema que llavors que ens ocupa, que és la lectura dels resultats per part de Junts. La pregunta és si han fet en algun moment menció que les eleccions anteriors hi havia eleccions europees, que hi havia Carles Puigdemont pel, diguem, com a elector, com a elegible, per entendre'ns, i si en algun sentit també aquest tema del lideratge hi han posat algun tipus de focus.
Durant la nit electoral no en van parlar, com a mínim, en entendre doncs, que el missatge que van tenir menys temps, doncs, com dèiem, no? Amb aquest impàs d'Assumpció Puig, que havia de ser l'alcaldable, la renúncia ja al mes de setembre d'Assumpció Puig, a més, amb setmanes encara d'impàs fins a que Gemma Geis fes el pas, doncs primer perquè havia de produir-se la sortida de Junts del govern de la Generalitat, i posteriorment també ella fer el pas, doncs va necessitar un temps, va voler veure quin projecte podia aportar a la ciutat de Girona abans no fer el pas. Ell, i ho comentaven, doncs potser no hem tingut tot el temps necessari per poder fer la feina. Clar, dèiem, qui governarà? El PSC, òbviament, ahir estava molt content. Sílvia Paneque deia, tenim la responsabilitat de liderar aquest canvi, hem guanyat les eleccions, són 656 vots de diferència, el que passa que l'aritmètica fa que siguin 8 regidors, tant per PSC com per Guanyem. Hi ha dues frases que de la nit electoral, i després doncs, també aquí en els estudis de Televisió de Girona, com van passar tots els alcaldables, que marcarà, jo crec, aquests propers dies. I és que Guanyem va dir, s'ha votat canvi i s'ha votat independentisme, malgrat que no hagin guanyat les eleccions un partit independentista, perquè va ser PSC qui ho va fer, i acte seguit, Gemma Geis deia jo vull un govern independentista a la ciutat de Girona. I per tant, aquí sembla que hi hauria la clau de volta. És veritat que Gemma Geis, durant la campanya, deia ha de liderar el govern el partit més votat a les eleccions, però ahir deia han quedat empatats avui. Per tant, modificava jo una mica els seus arguments, i per tant, pot ser que aquest govern independentista hi sigui. Veurem, 8 i 6 fan 14, per tant, la majoria seria aconseguida sumant Guanyem i sumant Junts. Guanyem, recordem que surt de la CUP, una part important dels seus components són de la CUP, i per tant veurem si és viable aquest acord entre Guanyem Girona, sorgir de la CUP i Junts, no? Vinguent de la Convergència, no? Si algú ens hagués dit que hi hauria aquesta possibilitat doncs, fa molts anys en què Convergència i CUP poguessin pactar, siguin simplistes, eh? No, dir, doncs s'haurà de veure, i després veurem si aposten també perquè Esquerra, que ja havia format govern amb Junts en aquest mandat, en aquest final de mandat des de setembre de 2020, també s'hi pot sumar, perquè són els 17 regidors independentistes dels 27 que té l'Ajuntament de Girona.
Dani Vila, cap d'informatius de Televisió de Girona. Seguirem pendents de tot el que ens aneu explicant, tant pel que fa al vostre municipi, a Girona, com a la resta dels de la demarcació de la província. Gràcies, molt bon dia.
Adéu, bon dia, gràcies.
I ara anem a fer una altra connexió perquè Barcelona, finalment, i en contra del que deia la majoria d'enquestes, l'exalcalde Xavier Trias, el candidat de Junts per Catalunya, torna a guanyar els comicis amb 11 regidors, seguit del candidat socialista Jaume Collboni, amb 10, i de la fins ara alcaldessa Ada Colau d'En Comú Podem, que es queda amb 9 regidors. Ara per ara, doncs, està obert també a la capital catalana l'escenari de pactes i es fa difícil dir en aquests moments qui serà el futur alcalde. Ever Darius, cap d'informatius de BTV. Molt bon dia.
Molt bon dia. Sí, sí, la nit electoral de Barcelona va ser incerta pràcticament fins a l'últim moment, no amb la primera posició, que com tu ara deies la va aconseguir Xavier Trias amb 11 regidors, amb un 22,4% dels vots, però sí que va haver-hi un frec a frec fins al final entre la segona i la tercera posició de Jaume Collboni del PSC i Ada Colau, que només els van separar 141 vots i fins l'últim moment pràcticament, per això les compareixences també es van endarrerir, no se sabia qui ocupava aquesta segona posició, i això és important, ara explicarem el perquè. Un altre titular de la nit és que Esquerra Republicana va perdre la meitat dels suports, va passar de 10 regidors a 5, és a dir, de passar a ser la primera força el 2019 a passar a ser la quarta, tot i que pot tenir un paper molt decisiu en els possibles pactes. Perquè què pot passar a partir d'ara? Doncs no ho sabem massa. Hi ha diferents sumes possibles. Per una banda, Xavier Trias ha guanyat les eleccions, per tant, encapçalarà el diàleg, les negociacions. Pot ser alcalde amb el suport del PSC o amb el suport del PSC i Esquerra. Pot ser alcalde perquè no hi hagi una majoria absoluta i, per tant, sigui alcalde perquè és la llista més votada en segona volta. Però també pot passar una altra cosa, que Jaume Collboni, i ahir ja ho va dir que aniran a per totes, pot encapçalar o pot intentar buscar una aliança d'esquerres amb els comuns, i amb Esquerra votarien, sumarien 24 regidors, i per tant Jaume Collboni es convertiria en alcalde. Hi ha altres sumes possibles una mica més complicades, això ja ho veurem, tot i que avui ja s'apuntava també una possibilitat, en aquest cas crec que més incerta, que Jaume Collboni sigués alcalde amb el suport dels comuns i amb un suport puntual per la investidura del Partit Popular, però això ho haurem de veure. Altres titulars que ens deixa la nit, doncs el Partit Popular, dobles resultats, per tant aquesta crida al vot útil als constitucionalistes que havia fet durant la campanya li ha donat fruits, passa de 2 regidors a 4 regidors, entra Vox amb 2 regidors a l'Ajuntament i la patacada fortíssima de Valents i de Ciutadans. Ciutadans, penseu que el 2019 tenia 100.000 vots aproximadament i ara n'ha aconseguit poc de 7.000.
Eva Arderius, cap d'informatius de BTV, gràcies per haver analitzat amb nosaltres els resultats a la ciutat de Barcelona i, com sempre, estarem pendents del que passi a partir d'ara amb aquests possibles pactes. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Que vagi molt bé.
Què hem pensat de l'anàlisi que em feia? Esteu d'acord amb la majoria de premisses?
Sí, jo crec que el resultat de Barcelona mostra una mica, podria ser el paradigma de lo complicat que serà acabar signant, fent pactes. No? A Barcelona hi ha diferents pactes possibles, tots tenen punts a favor i punts en contra. Aleshores, es fa difícil pensar en un acord entre Trias per Barcelona i Collboni, tot, no? Reeditant aquella sociovergència, no, del passat. Jo em costa veure-ho perquè crec que això passaria una factura important al PSOE a Madrid, això de pactar amb independentistes, bueno, no? Seria com complicat, també per Junts, seria difícil d'explicar pactar amb un partit del 155. Veig possible un tripartit, però Esquerra aquí té un paper molt complicat, perquè això després s'ha d'explicar, però també és veritat que, no, pot haver a canvi, no, una major estabilitat al Parlament de Catalunya, potser, no, Esquerra intercanvia, no, la pau, entre cometes, a Barcelona per la pau al Parlament. No veig la possibilitat, com ja apuntava la companya, no, de que PP entri, no, en una dinàmica de donar suport a Collboni. Jo això sí que seria difícil d'explicar, no, potser pels dies. No sé, està tot molt obert i serà interessant veure com s'acaba concretant o si acaba finalment Trias en minoria, no? Tot i que ell volia un govern sòlid i fort, no? Va dir ahir a la nit.
Mm-hmm. Guillem.
A mi em fa gràcia veure com Lleida es pot convertir en l'Ohio català, perquè el que passa a Lleida, amb l'aritmètica que tenen, tot pot molt bé després veure representat a Barcelona, en el sentit de... el més lògic seria que el Partit Socialista, a nivell que tot Catalunya, pogués pactar amb Junts, com van fer a la Diputació de Barcelona, perquè li donaria estabilitat a totes les capitals, perquè li donaria presència a totes les diputacions, etc. Ara, la política no és lògica. I perquè això passi, segurament, com també veiem a Lleida, haurien de dimitir algunes persones, primeres espases, etc. Molt probablement també es pugui veure alguna cosa similar a Barcelona. Perquè veig difícil Maragall, dèiem abans, amb el tema de la de Jordina Freixenet a Lleida podia generar complicitats perquè havia format part del PSC. Doncs és tot el contrari. Moltes vegades el que fa és posar barreres. Segurament Maragall, estant al capdavant, és difícil de que arribi segons quins pactes i, per tant, aquí haurem de veure la força de pressió que pugui tenir també en el govern central. Què pot oferir Sánchez amb el que li queda, que és res de legislatura per poder oferir Esquerra? Que deies, estabilitat al Parlament, podríem afegir-hi, ei, s'ha d'escollir nova president o presidenta del Parlament, llavors això també pot ser una moneda de canvi. Jo que no destacaria, potser de facto sí, però no descartaria aquest pacte PSC, Comuns i PP, perquè és una eina de pressió. I segurament no acabarà passant, però sí que segurament ho veurem representat com una opció real, precisament, per posar la por a Esquerra i fer-la moure-li fitxa, perquè li poden dependre alguns elements d'estabilitat, com deies, perfectament és parlamentària, però també presència a les diputacions per tenir un poder que, sobretot a Barcelona, ha tingut poc últimament.
Mm-hmm. Parlaves de possibles dimissions. Quines podrien ser? Creieu que Ernest Maragall podria presentar la seva renúncia?
Vaig directament, potser és massa evident, però Ernest Maragall té difícil de seguir, sobretot perquè el mantenien per dir ei, vas guanyar les eleccions a veure si així arrossegues, i s'ha vist que no, que has d'anar a cada conjuntura electoral, però et diré, faré un doble onada, i és tria, si no és alcalde, no és difícil pensar que tampoc es quedarà a l'Ajuntament.
Doncs seguim fent aquest recorregut ara pel territori. Ens fixem, mirem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on Junts està a les portes de recuperar un feu tradicional i una plaça forta a la segona corona metropolitana. Junts mantén a Sant Cugat els nous regidors i Esquerra, que fins ara tenia l'alcaldia, perd dos escons, dos regidors. Anem fins allà, fins a Sant Cugat del Vallès. Ens ho expliquen els companys de Cugat Mèdia, el Lluís Nebot i Marc Castro. Molt bon dia.
Molt bon dia, així és. Junts per Sant Cugat ha tornat a guanyar les eleccions a aquesta ciutat, aquest cop amb més claredat que fa 4 anys, i Josep Maria Vallès serà el proper alcalde de Sant Cugat. La llista de Josep Maria Vallès ha obtingut 9 regidors. Els partits més castigats pels santcugatencs aquest 28 de maig han estat els del govern, l'actual tripartit format per Esquerra, el PSC i la CUP, que entre els 3 han perdut fins a 4 regidors. A Sant Cugat entren 7 formacions, Ciutadans surt, però torna a entrar el Partit Popular i els Comuns, que havien perdut representació fa 4 anys. I per primera vegada també entrarà Vox, i ho farà amb 2 regidors. Per tant, Josep Maria Vallès, de Junts per Sant Cugat, és el gran vencedor d'aquesta nit. Els possibles pactes passen per sumar 13 en Antenou. Veurem amb qui ho fa. També ha obert la porta a governar en solitari.
Doncs moltíssimes gràcies, companys de Cugat Mèdia, i ara continuem el recorregut pel territori. Ens situem a Vic, on Junts ha guanyat les eleccions, allà amb 8 regidors, tot i perdre la majoria absoluta. L'alta fragmentació del nou consistori dona a Albert Castells, el candidat que agafa el relleu a ANR, totes les opcions de ser el nou alcalde. Agustí Danés, director editorial del 9-9, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina lectura en feu?
Doncs sí, una mica has fet el resum, El resum, diria, del que ha passat a Vic. Parlem molt dels resultats, però en realitat una de les notícies és aquesta fragmentació. I això s'explica indirectament per la participació. Nosaltres ho hem estat comentant durant les últimes hores, que la participació és el factor clau, perquè parlem dels resultats, però hi ha 2 elements, que són la normativa, aquest topall del 5% per obtenir representació, i les matemàtiques, diguem, l'aplicació dels resultats a través de la llei d'ON, que expliquen molt el que ha passat a Vic. És a dir, fa 4 anys, en un context d'elevadíssima participació, en un moment en què coincideixen les eleccions municipals amb les europees, Junts treu majoria, i ara, quan baixa la participació, i per tant baixa també el llindar aquest del 5%, els regidors són més barats, i tots els petits, o gairebé tots els petits, entren. Això dona un consistori amb fins a 7 representants i deixa, efectivament, aquesta paraula de la de la fragmentació, que jo crec que és la gran notícia de Vic. L'escenari quin és? L'escenari, doncs, és un escenari amb incerteses, però també amb algunes evidències. Les evidències, per resumir-les, a Vic serien 3. La primera, Junts perd la majoria, la perd de manera clara, baixa fins a 8 regidors. La segona seria que no existeix una majoria alternativa d'esquerres. I la tercera és que Josep Anglada, que fa 20 anys va ser l'abanderat d'aquestes candidatures xenòfobes a Catalunya, doncs torna a l'Ajuntament, torna a entrar a l'Ajuntament. Per tant, tot això queda pendent dels pactes. Les eleccions es van acabar ahir, però les negociacions comencen avui. Aquest seria un altre titular, aquí s'ha de parlar. I jo veig, diguem, dos escenaris. Un seria que Junts construeixi una majoria sòlida, i l'altre que faci algun pacte i que li permeti continuar funcionant, però amb una geometria variable, que és una circumstància que a Vic ja s'ha assajat en altres mandats. Per tant, aquest seria una mica l'escenari. I no sé si voleu que comentem algun altre municipi de la Catalunya central, perquè,
sí,
per exemple, on no hi haurà d'haver... On no hi haurà d'haver pactes és precisament a Granollers, no? Una ciutat on el PSC ha obtingut la majoria absoluta amb l'Alba Barnosell. També ha obtingut molt bons resultats el PSC a Mollet, amb la Mireia Dionisio, i m'agrada destacar aquests dos casos en el sentit que responen a un mateix patró, no? Dos casos de dues candidates que no es van presentar fa 4 anys, que han rellevat durant aquest mandat a dos alcaldes amb molta trajectòria, com són Josep Mayoral i Josep Monràs, que es presenten a les eleccions a ser alcaldesses i que treuen molt bon resultat, amb la qual cosa aquella frase que diem molt de manual, no?, que diem és que el govern desgasta, on fa molt fred és a l'oposició, i els ajuntaments que tenen projecte i que tenen idees, encara que faci anys que estiguin governant, doncs la veritat és que els resultats que obtenen són interessants. I amb un mandat com és l'actual, d'una gran complexitat, perquè recordem que és el mandat de la pandèmia que ha tensionat molt els ajuntaments. I potser acabem aquesta ronda a Manresa, on també caldran pactes. Manresa crec que també és un ajuntament interessant en el sentit, podríem fer aquest joc de paraules, no?, que guanyen perdent, o sigui, Esquerra guanya les eleccions però perd suports, en segon lloc queda Junts però perd suports, i a diferència del que potser va passar fa 4 anys, encara en plena efervescència del procés i en què els pactes es guiaven molt per aquest eix nacional, jo crec que ara s'obre el ventall, aquí hi ha més possibilitats. Hi ha altres actors que entren en joc i, per tant, caldrà estar molt, 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 molt pendent dels pactes, perquè hi ha més possibilitats de les que hi havia fa 4 anys. I, si m'ho permeteu, només per acabar, volia fer dues reflexions així genèriques. Una, abans apuntava a la dificultat d'aquest mandat, que hi ha hagut la pandèmia, les dificultats, com això ha tensionat a tots els ajuntaments, però també ha estat un mandat en què hi ha hagut moltes possibilitats, s'han flexibilitzat la regla de la despesa, hi ha hagut moltes facilitats per gastar, per endeutar-se, per invertir, i això canvia. Jo crec que aquesta és una línia que també haurem de tenir molt, molt en compte, perquè aquests 4 anys no seran fàcils. L'ortodoxia econòmica tornarà al seu lloc, es tornaran a collar en els ajuntaments des d'un punt de vista econòmic, endeutar-se serà més car, ja veiem en quins nivells està l'Euríbor. Per tant, els ajuntaments que no hagin fet la feina les poden passar punyeteres. I una altra consideració molt, molt ràpida, que és que en el cas d'Osona el que hem vist també és la dificultat perquè emergeixin nous lideratges. Jo crec que aquesta és una altra de les conclusions a la nostra comarca. Hi ha diversos casos d'alcaldes històrics, alcaldes d'anys, que ara no estaven a la política, alguns feia 8, 10, 12 anys que estaven fora de la política, que en aquest moment de complexitat tornen i obtenen resultats, molt bons resultats, o tenen opcions de decidir alcaldies. Hi ha un cas paradigmàtic, que pot ser una anècdota, però és paradigmàtic, a Vilanova de Sau, on s'ha presentat Jaume Orra, que va ser alcalde l'any 79, i posteriorment ho va ser en una segona etapa, i ara enceta una tercera etapa. L'any 79 va guanyar les eleccions per 2 vots, i ara, aquest diumenge, 44 anys després, atenció a la xifra, 44 anys després, es torna a presentar i torna a guanyar per 2 vots. És una anècdota, és un municipi petit, però crec que aquesta idea de que en molts municipis no hi ha hagut un relleu generacional i no han emergit nous lideratges també és una altra qüestió que hem d'analitzar en els propers dies.
Agustí Danés, director editorial del 9-9, gràcies per haver-nos atès i per haver fet aquest resum de la vostra zona i del que ha passat en aquestes eleccions municipals. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs ens queden ja només 4 minuts per acabar el programa. Hauríem d'anar fent ja alguna reflexió final. No sé si voleu aprofundir en aquesta qüestió que també molts d'ells ens han posat sobre la taula i que vosaltres també havíeu comentat, la de la baixa participació de mitjana, més de 9 punts per sota de les eleccions del 2019. Quin impacte té això en els resultats i com s'ha de revertir aquesta situació si entenem que en democràcia, en principi, el ciutadà s'hauria de sentir interpel·lat a l'hora d'escollir els seus representants polítics?
Bueno, jo crec que si, en realitat, si fem la lectura més longitudinal, veiem que la participació està tornant a les cotes normals que hi havia abans del procés, que realment va ser un revulsiu participatiu. Per tant, les xifres que tenim ara són les habituals en unes municipals, no? Que sempre eren bueno, més o menys baixes. Més altes en aquelles comunitats on no coincideixen les municipals amb les autonòmiques, però d'una manera que aquí sí que hi ha més, i quan coincideixen amb europees o altres, doncs puja una miqueta la participació, però jo crec que estem en els nivells normals preprocés, no? Com intervé? Pues molt, no? Evidentment, la participació és un element important que fa, precisament, per exemple, que les enquestes fallin, perquè, clar, has d'ajustar aquesta participació i, per tant, fa més difícil, no?, la preveure què passarà, i jo crec que si unim aquesta abstenció que torna als nivells normals amb aquella polarització, amb la volatilitat del vot, tenim aquí un còctel que ens donarà molt que parlar d'aquí en endavant.
Jo coincideixo al 100%, coincideixo que és normal, tenint en compte que els municipals sempre són les que tenen menys participació. El llindar és del 5%, no és del 3%, i per tant ja el poso una mica per sobre perquè no hi hagi tanta volatilitat dintre dels propis consistoris. Ara bé, jo el que sí que llegeixo és com la normalitat preprocés era potser més tendint cap a la bipolaritat o tendint cap al bipartidisme, és cert que estem veient que això ja ens en podem anar oblidant. Ens ho plantejàvem dintre el procés, però entenent que era un estat d'excepcionalitat, ara ja veiem que és difícil, malgrat puguin haver-hi períodes de nova estabilitat, és difícil que es torni al 100% amb aquell bipartidisme pur que hi havia, no pur, però pràcticament, no?, que hi havia als anys 90 i principis dels 2000. Estem acostumats, o ja hi hauríem d'estar-hi, a fer pactes? Per tant, simplement és el que ens toca.
Fer pactes en aquests ajuntaments fragmentats i arribar a enteses per poder governar els municipis, els 947 municipis de Catalunya. Hem estat al llarg d'aquestes 3 hores al Notícies en Xarxa analitzant els resultats de les eleccions. En seguirem parlant, evidentment, en els propers dies, perquè falta veure ara com materialitzen totes aquestes paperetes que han dipositat a les urnes els ciutadans i com els representants polítics la transformen en governs. Guillem López Bonafont, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Blanquerna, i Arantxa Capdevila, professora de Comunicació Política de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat avui aquí al Notícies en Xarxa i que vagi molt bé fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Tornem demà, com sempre, amb més informació del territori en aquesta setmana segur relacionada amb els resultats electorals. Que passin un molt bon dilluns. Adéu.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.
Cugat.cat